del seu 25è aniversari. Ciutat Nova s'apropa a la realitat des de la perspectiva de la fraternitat universal, posant en relleu els esdeveniments que ajuden a construir una societat més activa i més solidària.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Buenos días desde Radio Estel. Al habla Pedro Picapiqueras. Conectamos rápidamente con las instalaciones del Nou Camp. Ustedes que nos están escuchando no pueden ver dichas imágenes, pero les podemos decir desde los estudios de esta radio que las imágenes que nos llegan desde el Nou Camp son unas imágenes estremecedoras. Si bien saben ustedes, en breve tenía que empezar la rueda de prensa del nuevo cancerbero del FC Barcelona, el alemán Ter Stegen. Pues bien, parece ser, según las dramáticas informaciones que nos llegan, que esa comparecencia de carácter nuclear, una rueda de prensa que había de ser mundialmente determinante para acabar con la crisis impresionante de Can Barça en su abandonada portería, recordemos que ya no hay portero, ni Pinto ni Valdés están. Pues bien, esa rueda de prensa de Ter Stegen, según me llegan informaciones, se va a retrasar al menos 2 minutos sobre el tiempo previsto. La primera de las causas de este acentuado retraso, un tremendo, terrible, impresionante atasco de tráfico a las puertas del Nou Camp por culpa de una furgoneta horripilante de Núñez y Navarro que ha chocado de manera dantesca contra las instalaciones del club catalán. Dentro de este caos, la Guardia Urbana ha conseguido hablar con su conductor. Estas eran sus palabras.
No pot ser, que, se nos vaya el Valdés, i presentemos aquest porter alemany, 15 quilos, que es costarà als socis i sòcies, Jo ho havia d'evitar com ho fuera, perquè és gravíssim,
Sentimos no poder disponer de la traducción simultánea, pero insistimos en que esto es una ultimísima hora desde el Nou Camp. Pero lo peor de todo, y agárrense, es la situación dramática que se acaba de dar. Y es que mientras Ter Stegen hacía una exhibición posando para los medios gráficos, el portero se ha desmayado sobre el césped. No sabemos si a causa del calor sofocante con una ola caloríaca de más de 40 devastadores grados centígrados, o bien si el desmayo ha sido a causa de, como dice Carlos Jesús, mañana es el día del apocalipsis mundial. Sea como sea, lo que está claro es que se ha puesto bajo palos en el Nou Camp y no ha aguantado la presión ni 2 minutos.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Què tal? Molt bona tarda, doncs sí, canvia una mica la versió real del nostre Pedro Picapiedras, però la veritat és que Ter Stegen ja està al Camp Nou, acaba de fer-se les fotos de rigor i vora dos quarts serà presentat a l'Auditori 1899. Qui ahir era presentat era Luis Enrique, i per mi va passar amb bona nota la seva presentació com a entrenador del Barça. Discurs ferm i segur, idees clares, il·lusió a dojo i, sobretot, credibilitat. Després d'escoltar-lo ahir, penso que l'afició creu encara més en Lucho. El veu com a un dels seus, compromès amb l'estil del futbol espectacle, del joc ofensiu, que és innegociable al Camp Nou, i sobretot el veu també com a un tio amb caràcter que posarà cadascú al seu lloc i que a través de l'exigència i la disciplina recuperarà el camí dels èxits. Parlo de sensacions, perquè les conviccions arribaran quan la pilota ja comenci a rodar, i molt especialment quan sapiguem, esclar, la plantilla amb la que finalment comptarà el nou tècnic. Respecte a això, Luis Enrique va fer de Luis Enrique. Poques pistes, es reforçaran totes les línies i hi haurà canvis, però no ho va concretar amb noms i cognoms. Li agrada treballar en silenci, sense pressions ni paraules hipotecades. D'entre els noms propis, però, que van sortir ahir, van brillar amb llum pròpia Xavi i Messi. El primer el va despatxar amb una fredor inquietant. Amb el segon, es va desfent elogis. A primer cop d'ull, crec que és imprescindible que Xavi i Luis Enrique es vegin com més aviat millor, que no passi el temps, que parlin amb sinceritat i evitin mals rotllos. Xavi vol seguir i l'entrenador no té motius per dubtar del seu compromís. Però, sobretot, ho remarco, que parlin. Sobre Messi, jo crec que a aquestes hores Messi deu estar feliç a l'Argentina, amb la família i un bon asado. Luis Enrique va dir públicament el que la directiva li ha dit en privat durant el procés de renovació, que es construirà un altre gran equip i que ell, que Messi, com a millor jugador del món que és la peça clau, el líder indiscutible del nou cicle. Ara falta, doncs, que els fets acompanyin a les paraules i això, inevitablement, tampoc depèn només de Luis Enrique. El que està clar, però, és que Luis Enrique ha començat amb molt bon peu. Intenteu recordar un entrenador recent que la seva arribada fos unànimament aplaudida a Can Barça. I quan dic unànimament, em refereixo a dirigents, afició i premsa. És difícil trobar-ne un altre que en el dia de la seva presentació recollís tants elogis i tants pocs dubtes. Fins i tot Tido Vilanova va despertar recels per la seva capacitat de liderar l'equip. Lucho, però, és el preferit de l'afició, perquè era d'aquells jugadors que es deixava la pell en cada partit i que, per coherència, també exigirà el mateix als seus pupils. Ara, si Zubizarreta li dona suport en les seves decisions pel que fa a altes i també baixes, ho té tot de cara per triomfar.
Marc-André Ter Stegen ja està aquí. I què complicat que ho tindrà. De fet, jo assimilo el substituir Valdés al mateix marró de substituir, per exemple, a Guardiola. El nivell que han ofert a Can Barça els qui ja no hi són, Guardiola i Valdés, ha ratllat l'excel·lència i, per tant, els qui ara vindran ho tindran complicat, perquè han estat rendiments que han malacostumat, per dir-ho d'alguna manera, han malacostumat el culer, el periodista i fins i tot a tot l'entorn blaurana en si. I lluitar contra això, per exemple, per un porter de tan sols 22 anys com Ter Stegen, serà molt complicat. I serà complicat no només perquè és molt jove, sinó també ho serà de complicat perquè ve de lluny i no és conscient del que li espera. Anem a pams i us parlaré de per què estem davant d'un fitxatge arriscat. Punt número 1, Valdés és qui deixa la porteria i serà impossible no comparar ni fer paral·lelismes constants entre l'un i l'altre, ja ho he dit abans. 2, no l'ha fitxat Luis Enrique. No sé fins a quin punt això pot tenir incidència, però és una evidència que quan arriba un entrenador nou i de retruc es fa un fitxatge anterior a l'arribada d'aquest míster, aquest entrenador en moltes ocasions no considera com a seu aquest fitxatge i, per tant, parteix amb desavantatge. Punt número 3, ve de fora, no té compatriotes a l'equip i és molt jove. I aquí és on em preocupa la seva adaptació i és aquí on, per exemple, hi poso el nom de Tata Martino, qui també venia de fora i no va saber adaptar-se a la pressió de l'entorn culer més exigent de la història. És evident que un jugador no conviu amb tanta exigència, amb aquesta pressió, com sí que ho ha de fer el màxim responsable de l'equip. Parlo de l'entrenador, això és cert. Però tot canvia quan me'n vaig al punt número 4. Punt número 4. El pes de la porteria del Barça. I ho dic amb majúscules, i quan pesa aquesta porteria. Tothom recordarà els inicis de Valdés i tothom recordarà fins i tot les crítiques que ha anat rebent Víctor Valdés durant la seva carrera. Una carrera, per mi, que ha ratllat, com he dit abans, l'excel·lència. Valdés sempre ha tingut detractors, però amb el temps han anat caient aquests detractors l'un darrere l'altre, rendits tots ells a l'evidència de tenir al davant el millor porter de la història del Barça. El que ha aguantat Valdés té un mèrit brutal. Ha aguantat la porteria que més pesa, la porteria del Barça. Posar-se sota pals amb aquest escut és un esport de risc, on molts han mort en l'intent i on en els darrers temps tan sols un fora de sèrie hi ha triomfat. I cinquè i últim punt, i per mi un dels més importants, us parlaré de la intuïció. M'encantaria afirmar que això que estem veient avui és un encert del Barça, aquesta presentació, però la intuïció em diu que el porter de futur, el nou Valdés, sempre salvant distàncies, serà Masip. Temps al temps, eh? Tant de bo que aquest any no es quedi aquest xaval Masip sense jugar. Fer-lo segon porter, potser molt precipitat. Fer-lo tercer seria tallar-li la progressió, a no ser que sigui tercer porter del primer equip i porter titular del filial. En fi, que si ahir Luis Enrique m'il·lusionava, avui Ter Stegen no m'acaba de convèncer. Me'n passaré les paraules, tant de bo. Però jo ja fa temps que sóc del relleu Valdés Masip.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, al Zona Mixta.
Què tal? Molt bona tarda, benvinguts al Zona Mixta, edició de dijous, dia 22 de maig. I avui començarem un nou programa també repassant els titulars més destacats del dia d'avui.
Tot seguit, moment per conèixer el tema del dia, de què es parla avui a taula. Òbviament, aquesta presentació de Ter Stegen i també el compte enrere per a la final de la Champions League, que òbviament està ja en boca de tothom.
Després, i el motiu de la presentació, com dèiem, de Ter Stegen, canviarem una mica l'ordre habitual del programa. Vora les 2:20 rebrem en Ferran Romeu i l'Aitor Fuster, companys de l'NBA 305, que arribaran amb el més destacat de les finals de la conferència de l'NBA, el proper draft del mes de juny i el desenllaç també de l'Eurolliga, que guanyava el Maccabi.
I més tard, temps per recuperar aquest espai de connexió blaurana. Esperem que en aquell instant ja estigui parlant des de l'Auditori 1899 Marc-André Ter Stegen. Connectarem en directe amb aquell auditori per saber quines són les primeres impressions del nou porter del Futbol Club Barcelona.
Després de saber què diu Ter Stegen, serà moment per parlar del futbol d'aquí, del futbol de casa i de les eliminatòries d'ascens que està vivint el nostre futbol català. En Gonzalo de Melo, una setmana més, un dels fundadors i promotor de Golcat, ens portarà, doncs, el més destacat.
I per acabar, un dia més, repassarem l'agenda del dia d'avui amb esdeveniments que encara tenim pendents per aquest dijous, dia 22 de maig, i no em vull oblidar d'una final femenina molt important. Després la descobrim.
Els titulars.
Marc-André Ter Stegen ja ha signat el seu contracte amb el Futbol Club Barcelona, un contracte que lligarà el club barcelonista per a les properes 5 temporades.
El porter alemany de 22 anys acaba de realitzar la clàssica sessió fotogràfica a la gespa del Camp Nou i a 2:45 està previst que comparegui davant dels mitjans de comunicació.
Aquí al Zona Mixta connectarem en directe amb la roda de premsa per saber les primeres impressions de Ter Stegen com a nou porter del Futbol Club Barcelona.
Una actualitat blaugrana marcada també per la consecució de la Copa Catalunya pel part del seu filial.
Ahir el Barça empatava 0-0 davant del filial de l'Espanyol i el trofeu se l'emportaven els blaugranes a la tanda de penals.
Al finalitzar el partit, Eusebio Sacristán confirmava davant dels mitjans que ha acceptat l'oferta de renovació del Barça i que seguirà un any més al front del filial culer.
Destacada aquesta final també les paraules del president de la Federació Catalana de Futbol un cop ja havia finalitzat el partit.
Andreu Subias era entrevistat al programa Efectivament d'Esport 3 i afirmava que el Barça podria haver fet possiblement algun esforç més.
Moralment, i en aquest cas estem disgustats per aquest motiu, és que després d'acabar la Lliga, jo sé perfectament que l'Espanyol fins ahir preparava la Copa Catalunya amb el primer equip i el Futbol Club Barcelona ens va comunicar que no. Aquest és l'únic problema, no? Que havent acabat la Lliga i molts jugadors havien marxat, no, possiblement tot l'entorn del futbol i la societat i jo com a president pues no pogués vindre cap jugador de la primera plantilla amb aquest partit, no? És l'únic que que estem una mica en aquest sentit, que no se li ha pogut donar el carinyo que entre tots hem preparat i que hagués pogut passar una gran final.
Una Copa Catalunya en la que, insistim, no hi van ser presents ni la primera plantilla blaugrana ni la blanquiblava.
Ahir, precisament, era l'últim entrenament per als Peliquitos. Ahir era la darrera sessió també preparatòria per a Javier Aguirre com a tècnic de l'Espanyol.
Una actualitat blanquiblava marcada avui per les vacances del primer equip i també pel treball que té a partir d'ara Òscar Perarnau.
Insistim en que el director esportiu de l'Espanyol a hores d'ara segueix treballant per trobar el substitut de Javier Aguirre a la banqueta i, segons informen des de Pericos Online, Pepe Mel i Paco Gémez segueixen sent els dos millors situats.
Això sí, a última hora hem pogut observar com a Pericos Online també hi afegien un nom propi, és el de Luis García. N'estarem pendents, però deixem de banda l'actualitat de l'Espanyol i ens centrem en la darrera hora de la final d'aquest dissabte a Lisboa. Seguim parlant de la final de la Champions entre Madrid i Atlético.
En el conjunt matalassé ahir vèiem com tornava de Belgrat Diego Costa després de rebre un tractament intensiu per part de la doctora Kovacevic. I avui en principi ja ha estat present a la ciutat esportiva de Sant Rafael.
Fa breus instants en el prestigiós xat d'Eurosport, Mijatovic, ex del Madrid, afirmava que coneix a la doctora Kovacevic i que està convençut que Diego Costa podrà jugar a la final.
Per últim, en el Real Madrid, després de confirmar-se ahir que Cristiano arriba segur a dissabte, els dubtes seriosos apareixen avui en la figura d'un altre portuguès.
Parlem de Pepe i és que, segons l'entorn del central blanc, Pepe ha recaigut de la seva lesió en aquest tram inicial de setmana i té molt complicat recuperar-se en tan sols dos dies.
Per cert, avui el Real Madrid, cap a les 7 del vespre, ja es desplaça a Lisboa. L'Atlético ho farà demà divendres.
Parlem ara de futbol internacional perquè salta l'alarma a la selecció d'Uruguai i és que Luis Suárez serà operat d'urgència del seu menisc i podria arribar molt just a l'inici de la cita mundialista.
I fem un últim apunt futbolístic, en aquest cas parlem de la Champions League femenina, que es disputa aquest mateix vespre. Recordem que la jugaran el Tireso suec, on hi juga Vero Boquete, i el Wolfsburg alemany.
Ja en bàsquet, el Futbol Club Barcelona guanyava aquest dimecres a l'Estudiantes 51-77 en el partit que tancava la penúltima jornada de la fase regular de la Lliga Endesa.
Els blaugranes necessitaven sumar una victòria per assegurar el tercer lloc de la classificació i aconseguien l'objectiu liderats per Abrines, que acabava amb 15 punts i l'Ampe amb 13.
A la NBA, el San Antonio Spurs ja comencen a inclinar a favor seu la final de la Conferència Oest després de pallissar els Oklahoma City Thunder 112-77 i posar el 2-0 a l'eliminatòria.
D'altra banda, els Indiana Pacers tenen el dubte de Paul George per al tercer partit de la final de la Conferència Est davant Miami Heat.
El jugador franquícia dels Pacers va patir una commoció cerebral com a conseqüència d'un cop rebut en el segon partit i el protocol de la NBA estableix que no es pot jugar fins a estar segurs que els símptomes d'una commoció no han desaparegut del tot.
Tornarà per parlar de la Fórmula 1, on Lewis Hamilton i Nico Rosberg han estat els més ràpids a la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de Mònaco.
El pilot de Red Bull, Daniel Ricciardo, ha estat el qui més s'ha acostat als dos pilots de Mercedes, mentre que Fernando Alonso ha fet el quart millor temps i el vigent campió, Sebastian Vettel, ha estat cinquè.
En ciclisme, l'australià Michael Rogers guanyava en solitari l'onzena etapa del Giro d'Itàlia de 249 quilòmetres.
El podi provisional de la classificació general no s'hi produïen canvis. Cadel Evans segueix líder amb 57 segons d'avantatge sobre el colombià Rigoberto Urani i 1 minut i 10 segons sobre el polonès Rafa Majka.
Parlem ara de futbol sala perquè ahir s'acomiadava del Futbol Club Barcelona el pivot del Barcelona Sport, Fernandão, que marxarà a final de temporada.
L'hispano-brasiler es va acomiadar de l'afició i el club sense retrets i mostrant-se orgullós de les 7 temporades en què ha viscut sota les ordres de Marc Carmona.
I finalment, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es proclamava campió de la divisió d'honor masculina de waterpolo al derrotar el Club Natació Terrassa en el tercer partit de la final per 3-6.
Aquesta és la 14a vegada que el Barceloneta guanya la Lliga i la 9a consecutiva.
I en la final femenina, el Club Natació Sabadell s'imposava en el primer partit de la final de la Lliga de Waterpolo al Club Natació Mataró La Sirena per 6-10.
I dissabte jugarà el segon partit i en cas que fos necessari, diumenge jugaria el tercer i últim partit pel desempat.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, que ja som a taula i com us dèiem, avui es parla d'aquesta presentació de Ter Stegen a 2:15 aproximadament, connectarem amb el Camp Nou per saber-ne més detalls.
Us convenç la figura del porter alemany o en fitxaríeu un altre per complementar-lo?
Creieu que aguantarà la pressió i s'adaptarà al club des del primer dia?
Som a Twitter i a Facebook, allà ens hi podeu fer arribar les vostres respostes.
De fet, ja en tenim alguna, després la comentarem. I d'altra banda, també es comença a parlar ja de la Champions League, d'aquesta Champions que el desenllaç el viurem a Lisboa. Aquesta tarda el Madrid ja viatja cap a la capital portuguesa, demà ho farà l'Atlético.
I qui arriba com a favorit del partit?
I l'altra gran pregunta, podrà jugar Diego Costa després d'aquest tractament al que s'ha sotmès?
I la BBC del Real Madrid? Sembla que Bale, Benzema i Ronaldo són més factibles, però Pepe ho té més complicat. 2:23, fem una petita pausa i tornem ja amb la secció del bàsquet aquí al Zona Mixta.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punes, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes d'aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de sports amb pasión.
Oh, no, he over here. Yeah, I heard he got that hot new thing.
Zona Bàsquet.
Doncs sí, Zona Bàsquet ja amb els nostres companys de l'NBA 305, l'Aitor Fuster. Aitor, molt bona tarda.
Bona tarda.
I en Ferran Romeu, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Ferran, molt bona tarda a tu també.
Bona tarda, Marc.
Bé, escolta'm, comencem ja amb les finals de conferència i, si et sembla, anem a parlar primer de la Miami-Indiana, la final de l'Est.
La batalla de l'Est, la que tothom preveia que seria la final indiscutible de l'Est, i que de moment està amb empat a un, i amb un primer partit que, amb sorpresa relativa, perquè Indiana Pacers va despertar del seu ostracisme durant tot el playoff i va superar i tot per fi la barrera dels 107 punts, amb els seus 5 titulars en plena estel·lar en anotació.
En diferència del millor partit de la temporada del que va d'aquests playoffs, recordem que Indiana sempre li ha costat durant aquests playoffs superar aquests 90 punts, i deixen destacar el tema de la passivitat defensiva de Miami. És a dir, semblava un partit que de temporada regular per Miami Heat on la defensa sobre la pilota no era agressiva i tampoc en els 2-1. Es dedicaven a fer 2-1 sense ser agressius. I quan fas un 2-1 sense ser agressiu i tens la capacitat de moure la pilota, doncs tens molt a guanyar perquè aconseguiràs molts tirs oberts i tirs senzills.
D'altra banda, Ferran, en el segon partit, doncs les coses, diguem-ho així també, es van posar a lloc.
Sí, tot i que Miami Heat va jugar amb foc, perquè fins a faltant 6 minuts per acabar el partit, Indiana dominava per 4, però després una pàjara monumental de l'equip de Frank Vogel doncs va acabar decidint el partit per l'equip de Miami Heat, que a falta de 2 minuts, una dada increïble, LeBron i Wade portaven més punts que tot Indiana Pacers, 21-15. Per tant, d'aquesta manera no es pot guanyar un partit de final de conferència.
I destacar el paper de Norris Cole, que segurament no és un dels grans protagonistes de Miami, però que va fer una gran defensa a l'últim quart sobre Lance Stephenson, que si teniu l'oportunitat de veure el tercer quart repartit una altra vegada, el tercer quart de Lance Stephenson és simplement espectacular. Des d'esmaixades fins a cistelles des de 9 metres.
Showtime
total, del de Brooklyn, que recordem que surt de jugar al carrer, és a dir... Mm-hmm. Un partit molt, molt, molt de l'estil de Lance Stephenson.
Doncs sí, i bé, hem de comentar, Ferran, que hi ha preocupació indiana per bé, la seva estrella, Paul George, ara.
Sí, perquè Paul George va rebre un cop involuntari, això sí, de Dwayne Wade en el segon partit. I bé, doncs ara caldrà veure doncs, si pot tornar a jugar o no, s'haurà de veure les revisions de mèdiques, la jugada en concret, i veurem si l'NBA decidirà si pot jugar aquest dissabte, perquè estem molt a cura, sobretot per aquestes lesions, i veurem si l'estrella dels Peixes podrà jugar aquest dissabte.
Segurament l'únic punt a favor que té, bé, no a favor, sinó són aquests dies de descans que hi ha entre els viatges d'Indiana cap a Miami, no tornen a jugar fins a dissabte a la matinada. Veurem com evoluciona, tot i que la NBA sempre ha estat molt estricta en aquests temes.
Doncs estarem molt atents a l'estat físic de Paul George, que si no acaba jugant serà, sens dubte, una baixa molt important pels Pacers. Ferran, va, ara sí, anem a parlar dels teus esports, que això ho tenen més que encaminat.
Crec que ha vingut content avui, eh?
Doncs va, explica'ns-ho tu mateix.
Sobretot ho diré, perquè l'Aitor em va espantar una miqueta, em va enviar un tuit abans que comencés la sèrie, que si tenia por.
El vaig llegir, vaig veure cert recel també per part de l'Aitor.
Va esperar a contestar-me, eh? És a dir, va esperar a veure el primer partit, que realment va ser un espectacle a nivell ofensiu, però va esperar a contestar-me, és a dir, que jo crec que no ho tenia molt clar.
No les tenia totes, però ara bé, la baixa d'Ibaka és sens dubte clau. Sobretot destacar el primer partit, una sangria anotadora dels Spurs en el joc interior, en punts de la pintura, portant una mitjana de temporada de 48 punts a la pintura en tot el partit, i a la primera part en portant 40, exemplificats per 21 d'un Tim Duncan, que va estar espectacular, i Oklahoma Scott Brooks no troba doncs, solucions per aturar aquesta sangria a la pintura de San Antonio.
I ara parlarem d'aquest trio que ha fet un rècord històric, però si parlem d'aquest trio, parlem de Tony Parker, que segurament és el base amb més recursos per finalitzar a prop de cistella, tot i no ser tan fort físicament com Derrick Rose o Russell Westbrook mateix. Tim Duncan també té una facilitat anotadora sota cistella brutal, i Manu Ginobili més del mateix. Què passa? Que quan no tens el protector d'aquesta cistella, doncs passa el que va succeir al primer partit i també al segon. És a dir, pateixes i molt per poder protegir el teu aro, l'aro propi, com si fos. I a més, si tens l'acert d'homes com Danny Green, que porta un 11 de 15 en triples en els dos partits, hi ha molt poc a fer.
Ferran, parlaves de la sangria al primer partit, però és que en el segon la pallissa ha estat històrica.
En el segon n'hi ha hagut color directament. Si en el primer partit Oklahoma es va posar per davant el tercer quart, amb possibles esperances d'endur-se el partit, en el segon, no hi va haver història, per 35, 112-77, com deia l'Aitor, amb una notació molt repartida, i sobretot destacant el paper de Tony Parker amb 22 punts i d'un Danny Green, que recorda doncs, el de les últimes finals davant de Miami amb un encert exterior brutal.
I a més hem de parlar també, Aitor, ara ho comentaves, del rècord històric que han aconseguit doncs, aquest Big Three dels Spurs, no? Parker, Ginobili i Duncan han aconseguit una fita històrica.
111 victòries a playoffs. És a dir, brutal. Se n'han d'aconseguir 16 per ser campió. És a dir, si us feu una idea, són una barbaritat de victòries. I superen el trio format per Magic, Karim i Cooper, dels Lakers dels 80, que en tenien 110.
Per tant, doncs, gran fita històrica la que han aconseguit els Spurs. Com bé deies, també Ferran, s'està trobant molt a faltar la baixa d'Ibaka, que ho té molt complicat per jugar en aquestes finals de conferència, eh?
S'especulava des de San Antonio, no s'acabaven de refiar del part mèdic d'Oklahoma sobre la baixa d'Ibaka o no, i ell mateix doncs, s'ha encarregat de desmentir que no jugaria, almenys en aquesta sèrie, i en el seu blog. Ell mateix ja va anunciar doncs, que seria baixa per tota la sèrie, i veurem doncs, si apareix, en cas de, esperem que no, o en el cas espero que no arribin a les finals de la NBA. Veurem.
I si durant tota la temporada parlàvem que Oklahoma havia centrat el seu joc amb Westbrook i Durant i amb una tercera pota d'aquesta taula era Ibaka, quan li treus aquesta tercera pota et quedes amb Cefolosa, Collison i Perkins, el 5 titular, que no aporten absolutament res.
Per tant, doncs, aquest 2-0 a la conferència oest a favor del San Antonio Spurs, que molt ben explicada per part de l'Aitor Fuster i en Ferran Romeu, doncs ens aporten aquesta visió més tècnica i ens desgranen el partit. Anem, Ferran, a parlar una mica ja del draft. Cleveland torna a guanyar la loteria, eh?
Ja va ser una tònica en els últims anys, sembla increïble, aquests cops, jo crec que s'han superat. Tercera vegada en els últims 4 anys que aconsegueixen el número 1, i atenció, tenien tan sols un 1,7% de possibilitat d'endur-se aquest número 1, per tant, és un fet històric i increïble. I bé, doncs Milwaukee i Filadèlfia, van complir els pronòstics, estan en el 2 i el 3 d'aquesta classificació, i veurem doncs ara per on es decanten aquests Cleveland Cavaliers, que recordem el fracàs de la temporada anterior amb Anthony Bennett.
S'ha de dir que jo crec que els grans guanyadors d'aquest lottery draft, a part dels Cavaliers, són Filadèlfia, que té un pick 2 i un pick 10, i Orlando, que té un 4 i un 12. Recordem que el draft d'aquest any, jo crec que el top 10 serà millor que tota la generació del draft anterior. És a dir, que tots aquells que estiguin al top 10 tindran oportunitat de tenir un bon jugador.
Doncs ens alegra saber-ho, eh? I doncs, que la NBA segueixi seguint formant estrelles, perquè realment, com bé dius, Aitor, puja una bona generació i sens dubte que hi haurà espectacle assegurat en aquesta elecció del draft i la propera temporada. Per cert, Ferran, tornen els mítics Charlotte Hornets, deixen de ser els Bobcats.
Sí, sí, recuperem una de les mítiques franquícies, una de les més joves de l'NBA, que van debutar el 1988, i doncs substitueixen amb el logo i amb el nom els Charlotte Bobcats, del que és propietari Michael Jordan, i bé, agafen també doncs el nom dels Pelicans, que van deixar doncs els New Orleans Hornets, que era anteriorment, el 2013, es van convertir en Pelicans, i ara doncs es converteixen en Charlotte Hornets de nou, ja que va tenir a l'NBA.
Us agradaven els Hornets?
Molt, i sobretot la pista, que estava tota pintada del color dels Hornets, i només la zona, la part de parquet.
Mm-hmm. Per cert, abans de seguir amb aquest zona bàsquet, deixeu-me dir que Ter Stegen ja està sent presentat en aquesta roda de premsa, amb Jordi Mestre i Zubizarreta al costat, i en breus, quan acabem de parlar de tota aquesta temàtica basquetbolística, connectarem. Encara no ha parlat Ter Stegen, per tant, quan veiem que Ter Stegen estigui parlant, els nostres oients tranquils, escoltarem les primeres paraules de l'alemany.
Doncs sí. I bé, també hem de parlar, Ferran, reprenent el tema NBA, de Memphis, dels Memphis Grizzlies.
Sí, perquè sembla que es vulguin complicar les coses ells solets, si la temporada passada ja van substituir de manera inexplicable l'Aaron Hollins. Aquest any la cosa va pel mateix camí. Jason Levien, un dels homes forts a les oficines de Memphis, i Stu Lies, l'assistent de general manager, li han deixat la franquícia de Tennessee per discrepàncies amb el seu propietari, Robert Pera, i ara s'està especulant sobre la possible marxa de David Jorger als Timberwolves. Flip Sanders ja ha parlat amb ell, li agrada la seva metodologia de treball, i veurem doncs, si arriben a un acord amb el seu tècnic de Memphis.
Bé, jo crec que la broma és fàcil, la situació és la pera.
La rapera.
És la rapera. I bé, si realment Jorger fitxa per Timberwolves, que se n'oblidin del run and gun, de córrer i contraatacs i bàsquet ofensiu, perdó, i que veurem un equip absolutament defensiu.
I això beneficiaria Ricky o el perjudicaria?
No ho sé, realment també s'ha de veure com s'adapta ell als jugadors que té, perquè és el que sempre s'ha parlat dels entrenadors, si s'adapta a filosofia als jugadors o...
I si no vaig equivocat, qui té molts números de marxar és Love, també.
Sí, Kevin Love s'ha rumorejat durant tota aquesta setmana que podria marxar de Timberwolves. S'ha parlat molt dels Lakers, tot i que és molt poc probable perquè no tenen res a canviar, a no ser que puguin fer un 5-and-trade, però no ho veig, en Pau Gasol. I s'ha parlat també de Boston, s'ha parlat de molts equips, perquè realment és un dels millors quatres de la Lliga actualment. És a dir, jo crec que serà el jugador de l'estiu.
Bé, doncs estarem molt atents també als moviments de Kevin Love. I ja per acabar, hem de parlar d'un tema que no és que m'agradi massa, de l'Eurolliga i del desastre del Barça, Ferran.
Vols dir que cal parlar-ne, Marc? Perquè...
Doncs si vols anem directament a la final, que em va agradar molt més, eh?
Bé, va, repassem el resultat. Va ser una aparició històrica, 62-100, i el partit podríem dir que es va acabar doncs, el primer quart. Mm. I després doncs, l'encert exterior dels homes de Pablo Lasso i sobretot la passivitat dels homes de Xavi Pascual a nivell ofensiu i també a nivell defensiu, doncs van acabar de decantar el partit. I bé, doncs com bé deies, oblidem-lo ja i passem a la final, si et sembla.
Sí, endavant amb aquest Maccabi campió.
Doncs sorprenent el resultat, jo mateix no m'ho esperava, tot i que esperava que l'equip de David Blas competís, no d'aquesta manera, i sobretot el Real Madrid, que va desaprofitar i tot 11 punts en el primer quart, i el que sempre anem parlant, la gestió dels minuts, per mi incomprensibles, d'homes tan importants com Sergio Rodríguez o Felipe Reyes, que estaven fent un partidàs.
El que sí que es pot entendre és el tema del Chacho, perquè va tenir problemes amb les faltes, però el que sí que jo no entenc és com no surt de titular a la pròrroga. És a dir, tu no pots esperar-te al minut 2, per encara que tinguis 4 faltes, a posar el que ha estat el jugador més determinant durant tota la temporada i durant el partit, quan a més Rudy Fernández no està per problemes físics amb el canell, no pots deixar aquest jugador a la banqueta.
i després, com bé dius, una pròrroga on Maccabi ho va fer a la perfecció guiats per el senyor Tyrese Rice, Ferran?
Doncs sí, Rice, que va ser nomenat MVP de la Final Four, doncs amb un parell de triples a la pròrroga, anotant tirs lliures, tirant del carro de l'equip, va anotar la majoria de punts de Maccabi i, com bé deia, doncs va ser nombrat MVP i un dels grans herois d'aquest equip. Un equip que no va jugar pràcticament cap minut sense Skorzenitis i sense joc interior. Només,
sí, perquè Skorzenitis també va ser un dels grans perjudicats per les faltes, déu-n'hi-do.
Sí, realment Skorzenitis hauria de vigilar perquè la majoria de faltes són faltes que es poden evitar i són faltes d'anar amb un excés d'agressivitat
revolucionat.
De, sí, sí. Mm-hmm.
Ferran, deies...
No, no, això és un equip que pràcticament no té joc interior, s'ha endut l'Eurolliga, i la majoria de partit davant el Real Madrid va jugar amb tios, que va fer un partit espectacular, sobretot en l'aspecte del rebot ofensiu, però el Real Madrid no va saber aprofitar aquesta mancança defensiva de l'equip de Maccabi i no va saber atacar Cistella amb homes com Mirotic, com Felipe Reyes o com el mateix Borussis.
Ferran, ara en seguim parlant, Ferran, però abans això marca l'actualitat. Escoltem a Marc-André Ter Stegen, que està sent presentat ja en aquesta compareixença de premsa.
És important per a mi, hablo en espanyol. Intentarlo. Perdón. muchas gracias por el recibimiento tan cordial. Me alegro mucho de estar aquí y espero tener éxito con el Barça. Sí. Und jetzt möchte ich gerne wieder auf Deutsch sprechen.
Visca el Barça. Podría hablar.
Es importante para mí. Sí, ja, ich glaube, ich habe den richtigen...
Doncs parlant ara en alemany, Marc-André Ter Stegen també ha pronunciat les seves paraules en castellà, agraint doncs, també al club, David, la seva confiança.
Sí, i ha dit visca el Barça,
Sí, sí, això ens ha quedat
clar. No ha trigat gaire. De fet, ara escoltàvem la traducció dels nostres companys de Barça TV. Si voleu, acabem la secció del bàsquet tranquil·lament i si després dona temps, acabem d'escoltar Ter Stegen alguna paraula més.
Doncs sí, Ferran, no sé si ens havia quedat alguna cosa pendent de l'Eurolliga i si no, anem a parlar ja de la Lliga Endesa, que està arribant al final de la temporada regular.
Doncs sí, ja tanquem l'Eurolliga i la victòria de Maccabi i passem a parlar ara de la Lliga Endesa, que com bé deies, està arribant al tram final amb una victòria ahir incontestable del Barça, 51-77 a la pista d'Estudiantes, i ara mateix, a falta d'una jornada, el Barça ja és tercer matemàtic i tot apunta a Aitor, que s'enfrontarà al Lava del Cutxa, que està en sisena posició, i veurem doncs, aquest duel que, recordem, es resol el millor de tres partits.
I jo crec que aquest és el factor important, tres partits. És a dir, aquells que tenen avantatge de camp no es poden despistar el primer partit perquè, si no, hi ha l'opció de guanyar i ja és per aquell equip que no tenia avantatge de camp. És a dir, molt important els primers partits, que recordem que jugaran dijous i divendres de la setmana vinent.
Seríeu partidaris, nois, us ho pregunto, de que ja directament doncs, fossin cinc partits?
Sí, sí.
Ferran?
Jo apostaria més per tres partits fins al final i al final millor dels cinc.
Bé, jo sóc de cinc partits.
Des de l'inici, des del bon inici, per evitar les sorpreses, com bé comenteu.
Sí.
Bé, Ferran, Aitor, avui ho hem tractat tot en tranquil·litat. També hem parlat de Ter Stegen, ara en seguirem parlant. Però abans, doncs, us haig d'agrair, com sempre, la vostra presència al Zona Mixta de Ràdio Estel. Ferran, Romeu, una abraçada ben forta i ens seguim escoltant.
Molt bé, Marc, fins la setmana que ve.
Adéu-siau. I Aitor, esclar,
tu també...
Jo em
quedo aquí a veure l'home de 1,90 m.
Et convido a que et quedis a veure les interessants declaracions que diu Marc-André Ter Stegen en aquesta compareixença. Moltes gràcies.
Vinga, fins la pròxima.
I anem amb la connexió blaugrana.
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió blaugrana.
Bueno, i tornem, Marc Vila, cap a l'Auditori 1899, on ara estava escoltant jo Ter Stegen mentre acabàvem la secció del bàsquet. Deia que està molt content, sobretot per la confiança en 5 anys, que això ho valora molt, que l'hagin cridat per 5 anys, que és un club fantàstic i que per ell mai hi ha hagut una segona opció. Seguim escoltant a Ter Stegen, crec que ara està parlant Zubi.
Entendíamos que esa era una posición que para, era especial en el Barça, porque jugar de portero en el FC Barcelona es diferente que jugar en otros sitios. Responsable de esa área era y es Ricard Segarra. Y Ricard, en uno viendo partidos de la Bundesliga, vio a un chico muy joven que jugaba con una gran personalidad. Le enseñó el vídeo a Juan Carlos Unzué, que estaba entonces de entrenador de porteros en el primer equipo. Juan Carlos le llamó la atención y quisimos ir a ver un partido suyo, y el Borussia no nos dio entradas. No sé si era porque ya pensaba. Esa fue la primera vez. A partir de ahí lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto toda la secretaría técnica, liderado por Albert Valentín, lo hemos visto Narcís, lo hemos visto todos los ojeadores que tenemos, los entrenadores porteros que hemos tenido. No es que quiera compartir la responsabilidad, ¿eh? Ya sé que Ter Stegen es un fichaje de Andoni Zubizarreta, como creo que son todos desde que llegó Adriano, pero no me quito el peso de esa responsabilidad tampoco, pero el que va a llevar el uno será él.
Xavi Campos, de Catalunya Ràdio. Tinc dues preguntes, una per Ter Stegen.
Doncs estava Andoni Zubizarreta explicant els motius del fitxatge de Ter Stegen. Escoltem la següent pregunta.
I per Zubizarreta, fitxat Ter Stegen, si hi hagués la possibilitat de fitxar Courtois, si hi llançaria o això està descartat?
Perdó. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que...
Fitxat Ter Stegen,
sí.
Si hi hagués la possibilitat de fitxar Courtois, seria una opció o això queda descartat?
No, nuestra elección se llama desde ese punto de vista, ¿eh? en esa situación que me has planteado, nuestra elección se llama Marc-André Ter Stegen, pero lo ha sido desde hace 2 años, ¿eh? No es que finalmente pues, tenemos la suerte de que él también haya confiado en nosotros y está aquí. Pues aquí no es una cuestión de comparar a unos con otros, porque ese es un mundo siempre de los imposibles. Y Courtois es un grandísimo portero, evidentemente, lo hemos visto, pero nosotros queríamos a Ter Stegen y está aquí con nosotros. No es una cuestión de si podíamos o no podíamos. No hemos hecho desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la elección, nuestra elección estaba clara.
Ja, es ist so, dass...
Sí, bé.
Dass das, was,
el que ha dit en Andoni Zubizarreta sobre mi, bé, és molt especial per mi, clar, evidentment. Aquí a la Lliga Courtois ha tingut un gran rendiment, no s'ha de discutir.
Ja, ich bin
però bé, jo sóc jo mateix i estic molt content de poder acceptar aquest repte i crec que ho faré bé.
Bé, doncs les paraules de Ter Stegen, de Zubizarreta, ho ha dit el seu màxim avalador, però no està sol Zubizarreta en aquesta decisió, hi ha molta gent al darrere.
Doncs sí, tant, però com bé diu, la responsabilitat del final sí. Cau en ell i sobre els
seus
ombros.
I curiós, això, que si hi ha Courtois la possibilitat, que Marc té, en aquest cas André Ter Stegen, seria el porter definitiu. Sí que és veritat que avui és el dia de Ter Stegen i suposo que ha de vendre aquest titular Zubizarreta. En fi.
Doncs sí, bé, són les 2:46, fem una petita pausa i tornem ja amb la secció del futbol català de la mà de Golcat i en Gonzalo de Melo. Heu seguit la roda de premsa de presentació de Marc-André Ter Stegen. Fins ara.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprim. Fosprim de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprim, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprim de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad, gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir: foie mi cuit caramelizado, arroz con esturión, Tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león, restaurante para picar zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
Golcat, el millor del futbol català.
Es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
La porta per parar els gols.
Vinga, va, anem a tancar aquest Zona Mixta amb una de les seccions que més il·lusió sempre ens fa, que és parlar del nostre futbol català a través dels nostres companys de Golcat, avui de la mà d'un dels seus promotors i principals impulsors, el Gonzalo de Melo. Gonzalo, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, David? Com anem?
Molt bé, i suposo que el Gonzalo content, no?, amb els resultats que han hagut en la gran majoria en aquests play-off en les seves anades, no?
Sí, la veritat és que sí. La setmana passada ho comentàvem, estan comentant els ascensos a segona B i a segona A, i només una derrota. És a dir, la majoria són empats, hi ha poques victòries, però jo et diria que la majoria de resultats, deixant de banda el Terrassa, que va perdre a casa, totes les eliminatòries ara mateix estan molt obertes, i això és una boníssima notícia pel futbol català.
Uh-huh. Eliminatòries obertes perquè, si podem, doncs anem a repassar aquests resultats que ens han portat en aquest play-off els nostres representants catalans, Gonzalo.
Sí, mira, anem a pams. Primer repassem la fase d'ascens a segona A. El Llagostera va empatar a casa la ronda de campions contra tot un Racing de Santander, 0-0. L'Hospi va fer el mateix al camp del Cádiz, 0-0, un gran resultat, diria jo també.
Sí, sí.
El Lleida va empatar a 1 a fora al camp del Toledo, un altre gran resultat. Però el millor resultat de tots, amb molta diferència, és el del Nàstic, que va guanyar 2-0 contra el Racing de Ferrol.
Uh-huh. I ara ho deies tu, anem a pams, i si anem cap a Llagostera, malauradament, després del partidàs dels gironins, és trist que la imatge es quedi a la grada, no, Gonzalo?
Sí, la veritat és que sí. És tota una llàstima que tot un poble, tot un poble petit de Girona, que fins fa no massa era dins del món del futbol català, no estava en primera plana esportiva, és una llàstima que la imatge del partit d'anada fos la famosa imatge dels gestos racistes d'una aficionada a una grada. Això no hauria de ser notícia, malauradament sí que és notícia. I bé, del partit poc a ressaltar, és a dir, si la imatge final és aquesta, malament anem, sincerament.
Bueno, una Llagostera que va tenir alguna que altra ocasió, més que el Racing de Santander, i que, per tant, amb aquest 0-0 haurà de marcar el Sardín en un escenari complicat, però vaja, el 0-0 tampoc és dolent.
No, és un resultat que ho deixa tot obert. És a dir, hi ha moltíssims tòpics en fases de play-off, hi ha moltíssims tòpics a quin és el millor resultat. Al final, el millor resultat és guanyar i llestos. Mm. És que no hi ha més, no hi ha
sí,
més.
Sí.
Qui no et diu que, per exemple, el Cádiz aquest cap de setmana al camp de l'Hospi, a priori que és un bon resultat, el de l'Hospi, el de l'empat a zero, si el Cádiz et marca al camp de l'Hospi, tens l'eliminatòria molt coll amunt,
sí,
és a dir, hauries de marcar 2 gols.
Sí, sí.
Això al final són petits detalls que decideixen. Al final això dels tòpics de gols fora de casa i tot això, al final et perjudica, no et beneficien d'alguna manera.
Mm-hmm.
Però les eliminatòries sempre que comencen estan al 50%, i això és un altre dels tòpics, però és una realitat, és així.
I per tancar aquests resums que estem fent breus sobre aquests emparellaments de play-off d'ascens a segona A, sobre el Nàstic de Tarragona i sobre el Lleida, sobre el primer m'agradaria que destaquessis, sobretot, Gonzalo, la imatge d'un municipal de Tarragona, d'un nou estadi que estava ple a vessar com feia temps, que no hi havia tant de públic.
No, és increïble. El del Nàstic de Tarragona ja és un equip, ja ho vaig comentar, crec, la setmana passada, que jo crec molt en el tema de les dinàmiques. És a dir, un equip que porta 10 victòries seguides i arriba al play-off, arriba amb unes sensacions diferents al play-off. Mm. Tu pots haver estat durant la primera volta de l'any, el Nàstic de Tarragona, de fet, la primera volta va ser un equip de mitja taula, però pots arribar al play-off amb una sèrie de victòries, amb unes sensacions molt positives com les del Nàstic de Tarragona, i tenir possibilitats reals. És sí, a dir, sí. Un 2-0 ho has de fer molt malament a Galícia perquè t'aixequin l'eliminatòria.
No, i tant.
Ara mateix.
I després ve el Lleida Esportiu, que va marcar al final del partit un gol que li deixa molt de cara a l'eliminatòria. Eh? El camp del Toledo marcaven quan ja quedava ben poc.
Sí, 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 sí. La veritat és que a la fase d'ascens a segona A, no et diria que totes les eliminatòries, perquè hi ha resultats que són molt oberts, com el 0-0, mm-hmm. però tant Lleida com Nàstic, sobretot Nàstic, ho tenen tots molt encarrilats, l'eliminatòria de fase d'ascens. És a dir, jo, ara mateix, si hagués d'apostar, jo firmaria ara mateix que tres d'aquests equips passin aquesta eliminatòria.
Uh-huh. Veurem si un d'aquests tres equips és el Llagostera, ja seria equip de segona divisió. Horaris per aquest cap de setmana, per als partits de tornada, Gonzalo?
Sí, repassem. Tenim dos partits el diumenge, que són el Racing Llagostera el diumenge a les 7 de la tarda. Tenim l'Hospi Cádiz a les 12 del migdia i després tenim, sobtadament, que em sorprèn a mi, dos partits el dissabte, que són el Lleida Toledo a 2:15 i el Racing de Ferrol Nàstic a 6:15.
La sorpresa...
Aquests són els horaris de fase de descens a segona A per aquest cap de setmana.
I et sorprèn perquè hi ha la Champions? Per quin motiu et sorprèn?
Perquè no és normal en fase de descens jugar un dissabte, bàsicament això. Normalment, sempre els horaris que s'imposen, entre cometes, sempre són els diumenges a la tarda. Sempre recordarem les tardes de fase d'ascens, sempre han sigut el diumenge. És una cosa, diria jo, força estranya veure un dissabte un partit d'eliminatòria d'ascens, més que res per tradició futbolística.
Sí. Bueno, i a part, hi ha aquesta final de la Champions a 9:15 entre Real Madrid i Atlético, que potser algun aficionat el fa tirar cap enrere en aquests horaris de tarda. En fi...
Exacte.
Playoff de segona B, per pujar a segona B, també sí. Déu-n'hi-do, ho dèiem abans, amb bons resultats, potser el del Terrassa és el que fa dubtar més, no, Gonzalo?
Sí, la veritat és que sí. Jo el que volia dir, de fet, amb les dues fases d'ascens, és que tot el món del futbol català portarà la bandera de Llagostera i Cornellà. Mm-hmm. És a dir, la ronda de campions, sobretot ara mateix les implicacions pel que fa a descensos i ascensos compensats, tothom aquest diumenge serà del Cornellà, tot el futbol català. Perquè si puja el Cornellà, i ja en parlarem després, les conseqüències serien directes cap a totes les divisions de catalana. Mm-hmm. Però si et sembla, repassem resultats, sí. Horaris...
Anem perfecte. Anem cap als resultats d'aquest play-off d'ascens a segona B. Tu mateix, Gonzalo.
Sí, a la fase de campions, com hem dit, el Cornellà va empatar al minut 94, un
increïble.
Gol de Dani Martí, al segon pal, que el vam seguir a Golcat Televisió. El vídeo encara està a la pàgina web.
Kaiserslautern, van comentar-ho també, que van
total,
fer la jugada
total,
de vaquero.
Total, tota la raó. No havia pensat mai. S'assembla molt al gol, al segon pal, arribant al segon pal i un cop de cap així bombejat. Tens tota la raó, Marc. Mm-hmm. És veritat.
Bueno, doncs aquest vídeo que el teniu a Golcat, insistim, a aquest gol del Cornellà a última hora.
Exacte. I més el Cornellà, que va jugar durant 25 minuts amb un home menys per expulsió en vermella directa a Íñigo, que és el porter del Cornellà. Mm-hmm. Més mèrit encara per un Cornellà que es va emportar un resultat de terres navarreses força bo, diria jo. Amb un 1-1, empat sense gols, un 0-0 i et val.
Oi tant. Més resultats, vinga, que ens queda per saber. Terrassa, Muntanyesa i Europa.
El Muntanyesa va treure un resultat espectacular de Paterna, 1-2, un resultat que jo diria que hauria de ser una catàstrofe si la Monta no passa. És un dels equips, diria jo, en els que confia més tot el futbol català. Mm-hmm. L'Europa va guanyar a casa 1-0 contra el Mutil Vera, encara que les sensacions no van ser les millors, el resultat va ser boníssim pels escapulats, i el Terrassa Linares, que és l'única derrota que de moment ha tingut el futbol català en aquestes fases de set.
Bueno, i també tenim horaris per aquest cap de setmana, perquè també hi haurà gent molt pendent, sobretot d'aquest Cornellà-Lizarra, partit de tornada.
Exacte. Anem amb el Cornellà-Lizarra, que és a 8:15, un horari força, força estrany perquè és bastant tard.
Sí.
I després tenim els altres tres partits, és diumenge a les 6 de la tarda, que és un Montañés a Paterna, un Mutilver a Europa i un Linares Terrassa.
Déu-n'hi-do, eh? Aquests tres partits en el mateix horari, eh? A les 6 de la tarda hi haurà Carrusel, del qual segur que estarà molt pendent Golcat. Per cert, Gonzalo, el tema que em parlaves abans, que m'has deixat anar d'ascensos i descensos compensats, en un minut ets capaç de, més o menys, que ens facis una idea de què et pot passar si puja el Llagostera o si puja, en aquest cas, el Cornellà?
Sí, sí, i tant. Anem per feina, David.
Vinga.
Si puja el Cornellà, la conseqüència més directa ara mateix s'aniria cap a la tercera divisió i cap a les divisions de Catalana. Per començar, si el Cornellà guanya aquest diumenge, si puja a segona B, el Vilassar de Mar serà equip de tercera divisió l'any que ve.
Correcte.
Aquesta és la primera conseqüència directa. I tornaríem a la divisió de primera catalana amb els nou descensos programats que s'havien programat inicialment. És a dir, Cornellà si puja, Vilassar de Mar es queda a tercera divisió i a primera catalana baixen els equips que ja estaven programats des d'un inici, perquè ara mateix s'arrosseguen a 10 equips, és a dir, un mes.
Correcte. I per tant, si pugés Cornellà, només baixarien els 8 que estan en zona de descens?
Exacte, això mateix.
Vale, perfecte. Llavors els que estan en possible zona de descens no baixarien.
Exacte, bueno, això doncs mateix. Ara mateix la posició, per exemple, de la Jonquera o Balaguer, que són els dos equips de primera catalana del grup 1 i del grup 2, ara mateix són equips de segona catalana sense l'ascens del Cornellà.
Tots són del Cornellà, tu bé ho has dit, Gonzalo.
Oi tant que sí.
Exacte.
Bueno, i ja per anar tancant una miqueta de programació, transmissions que fareu a Golcat i seguiment aquest cap de setmana, Gonzalo.
Bàsicament el focus informatiu estarà en aquests play-offs d'ascens a segona A i a segona B, però sobretot també aquest cap de setmana es poden produir dos ascensos sonats, com serien la tornada del Martinenc a tercera divisió i la del Peralada a tercera divisió, que són el grup 1 i el grup 2 de primera catalana. Dos històrics, diria jo, que tornarien a tercera divisió en cas que guanyessin els seus partits aquest cap de setmana.
Bueno, doncs estarem molt pendents d'aquestes retransmissions, perquè si tots dos guanyen es converteixen en equip de tercera divisió. Gonzalo, com sempre, moltíssimes gràcies i estarem pendents de Golcat de Jaouai, perquè ja hi podrem seguir moltíssims partits i l'última hora del futbol català.
Un plaer, David.
Una abraçada. Adéu, Gonzalo.
A reveure.
Vinga, doncs ara toca acomiadar-nos, encara que està compareixent a Marc-André Ter Stegen en aquesta presentació. Deixeu-me que us digui que ha fitxat pel Barça per 12 milions d'euros, 5 temporades i una clàusula de 80 milions d'euros. La nota còmica ha estat que se li ha espatllat el micròfon, no ha començat amb gaire bon peu el pobre
adult alemany. Ai, la pressió, ai, la pressió.
Que, compte, ha dit que defensar la porteria del Barça és el més maco que hi ha a la vida i que és un gran repte, i sobretot també ha dit que Oliver Kahn va ser el seu referent. Esperem doncs, que
ens
surti com a mínim com a Oliver Kahn.
Per cert, per tancar, vinga, gent, deixeu-me destacar sobretot una cosa. Lliga de Campions Champions femenina, avui la final. Tireso de Vero Boquete contra el Wolfsburg.
Nosaltres tornem demà i ho explicarem tot i més, com sempre, aquí al Zona Mixta de Ràdio Estel amb l'actualitat esportiva. Vagi bé.